A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
...6.000 morts al Iemen, 6.000 llocs de treball a Cádiz. És el fals dilema ètic d'haver de triar entre la pau o el pa. El contracte de 1.800 milions d'euros per fabricar 5 vaixells de guerra entre el règim saudita i Navantia, amb el rei fent de comercial, enfronta unes víctimes, les de la pitjor crisi humanitària, un genocidi iemenita silenciat, amb unes altres víctimes, les de la precarietat laboral, en una de les regions espanyoles més castigades per la crisi, amb fins al 35% d'atur. Uns pobres contra uns altres pobres. Però es poden posar a la mateixa balança crims de guerra i llocs de treball? Si l'Aràbia Saudita fos un país serio, com diu el govern espanyol, de fiar, no estaria bombardejant fins i tot autobusos escolars, precisament amb bombes guiades per làser de precisió, com les 400 que li ven a Espanya. Amnistia Internacional ha fet números: 400 bombes espanyoles a 50 morts cadascuna per 9 milions d'euros. El mort iemenita costa només 460 euros.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safont i avui la Txell Feixas, la nostra corresponsal al Pròxim Orient, que ens envia aquest reportatge sobre l'epidèmia de fam al Iemen, conseqüència també d'aquestes bombes Made in Spain. 5 milions de nens i nenes en risc de morir de fam. Hospitals amb infants tan esgotats que els costa fins i tot plorar.
Són infants tan esgotats que els costa fins i tot plorar. És la dramàtica situació en què treballa a molts hospitals l'equip d'emergència de Save the Children al Iemen. 1 milió de nens i nenes en situació d'inseguretat alimentària severa s'han sumat als 4 milions que ja estaven en risc de patir fam. Tenen 12 vegades més de possibilitats de morir per malalties curables o que es poden prevenir, com la pneumònia, el xarampió o el còlera. Banu Bhatnagar denuncia sobre el terreny i per Catalunya Ràdio que s'està matant de gana tota una generació de canalla.
Els pares i mares acaben obligats a fer tries impossibles entre gastar-se els pocs diners que tenen en un trajecte de bus per portar el seu fill malalt a l'hospital o alimentar la resta de la família. Algunes mares passen gana amb un àpat cada un o dos dies perquè els seus infants puguin menjar.
I la situació, alerta Bhatnagar, anirà pitjor després que l'exèrcit iemenita, amb el suport de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita, hagi reprès l'ofensiva sobre Hudeida en mans dels rebels hutis. És la tercera ciutat del país amb un port per on entra el 80% de la importació d'aliments i ajuda humanitària, un autèntic cordó umbilical per a 27 milions d'habitants.
El 80% de la població del Iemen depèn del menjar, el combustible i els productes bàsics que entren per Hudeida. Qualsevol atac o tall de les vies que connecten el port amb la resta del país pot ser un desastre per a les famílies. Si el menjar no arriba al mercat, què podran menjar aquests nens?
A més, els preus s'han duplicat en algunes zones del país només en dies, això després de créixer de mitjana un 68% des del 2015, quan començava la guerra, i la moneda devaluant-se un 180%. La crisi econòmica i la falta d'accés al menjar provoca, de fet, la mort del doble de persones que els atacs aeris. Però els bombardejos continuen fent estralls amb infants i escoles, així com altres infraestructures sensibles com a diana habitual. Només el mes passat van ser assassinats una seixantena de nens i nenes, més de 40 en un bus escolar atacat per la coalició saudita a la província de Sana, controlada pels hutis. Just a la capital ens fixem en un centre educatiu. Les parets tremolen, les finestres estan trencades, però els alumnes que hi són se senten afortunats. Saben que 2 milions dels seus companys no van a classe i que 4 milions i mig estan en risc de perdre-hi l'accés públic. Molts professors no cobren des de fa gairebé 2 anys i milers d'aules estan destruïdes o s'han convertit en refugis obligats. Brutalitat de que amb només 14 anys l'alumna Tahau Beck n'és conscient.
Vull enviar un missatge al món. Deixeu de bombardejar-nos quan anem a les escoles. Volem fer-nos grans i tenir un futur.
Un futur que pels adults ja és present. Una guerra que estronca els somnis de totes les generacions. I això és el que reflecteix una iniciativa que per la situació en què es troba el país es converteix en gairebé un miracle. La projecció pública d'una pel·lícula a la ciutat d'Aden. Difícil perquè les sales de cinema es van prohibir als 90 per motius religiosos i perquè el conflicte fa gairebé impossible la producció de cintes iemenites. La que s'ha estrenat aquest mes amb gran ressò i èxit és un dels pocs treballs locals que ho han aconseguit en gairebé 2 dècades. I l'Amr Gamel n'és el director.
La pel·lícula de dies abans del casament és una cinta social, humana, sobre les ombres negres durant la guerra i com s'allarguen també, un cop s'acaba el conflicte oficialment. Al principi semblava insensat produir una pel·lícula aquí, en les condicions actuals.
La cinta explica com una parella ajorna el seu casament, una primera vegada per l'inici de l'ofensiva, el segon cop per les seves conseqüències, pobresa, assassinats, però tiren endavant, com ho fa el productor de la pel·lícula, projectant en improvisades sales al país i amb un pressupost pírric, i com ho fa també la societat que l'ha ajudat cada dia en els rodatges, facilitant aigua, menjar, casa als actors, uns iemenites que, com poden i de forma incansable, volen fer sentir la seva veu a un món que els silencia. قررت أسيب الهوى وأتوب ما عاد يفيد الألم والآه قررت أسيب الهوى وأتوب
I del Iemen ara a Bilbao, concretament al seu port. Ignacio Robles, Gabón, bona nit.
Hola, buenas noches.
L'Ignacio Robles és bomber i s'ha negat a fer la seva feina per raons ètiques i morals. El port havia de supervisar la càrrega de 26 contenidors que transportaven un material inesperat. ¿Qué transportaban esos 26 contenedores, Ignacio? ¿Cómo sospechaste?
Bueno, pues eran unos contenedores que en principio transportaban explosivos. A mí no me dieron ninguna información más. Cuando llegáramos allí, pues yo pregunté que... Claro, eran muchos más contenedores que los que suelen cargarse habitualmente y vi que el barco tenía letras árabes en una de sus bandas. Y entonces, por curiosidad, pregunté y me contestaron que eran proyectiles, bombas y que iban a Arabia Saudí. Inmediatamente le comuniqué al responsable de la carga que yo, por mis principios, no podía participar en aquello, pero tampoco tuvo ninguna consecuencia porque yo lo comuniqué a base, de base mandaron a otra persona, que es la que se encargó de hacerlo, y ya te digo que hubo un retraso de unos 14-15 minutos en cargar el barco, que es un retraso totalmente habitual. Ningún barco empieza a cargar a la hora.
Pero por negarte a hacer tu trabajo, te abrieron un expediente que no se ha resuelto hasta hace poco. En ese expediente constaba que habías cometido una falta muy grave y, por lo tanto, podías ser sancionado con entre 3 y 6 años sin empleo y sin sueldo. En este expediente, primero, hicieron constar que habías incumplido tus funciones, luego que tu acto supuso un peligro para la población o incluso que habías provocado una alteración del orden. Pero al final, la cosa ha quedado en una simple falta leve, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Lo volverías a hacer?
Sí, bueno, lo peor de todo fue cómo me enteré, ¿no? Porque claro, yo llegué al parque, nadie me puso ninguna pega, nadie me puso ningún impedimento, yo llegué al parque y no pasó nada. Entonces empezó a pasar el tiempo y al cabo de un mes me enteré por la prensa, ¿no? Que me habían abierto expediente y fue muy duro la apertura del expediente y sobre todo pues que nadie me hubiera informado y cómo se abrió, ¿no? Que no se tuvo en cuenta ningún documento oficial ni nada, o sea, no se tuvo en cuenta nada objetivo para abrir el expediente, fue solamente pues algo que no tenía ninguna base. Y claro, me dijeron que había desobedecido mis funciones, que no era cierto, y luego lo que dices, ¿no? Tuvieron que empezar a decir que se había puesto en peligro a la población, que tampoco era cierto. Y eso ha retrasado mucho el tema y ha durado casi un año, y ha sido un año muy duro.
Ahora en el puerto de Bilbao ya no se cargan armas, este tipo de mercancías salen desde el puerto de Santander. Esto lo has conseguido tú, lo habéis conseguido los bilbaínos con protestas, con presiones y movilizaciones. Ahora, lo decía, salen desde Santander. ¿El objetivo es conseguir que tampoco salgan desde el puerto de Santander?
Claro, a ver, no he sido yo. Esto fue como la chispa, ¿no?, que desencadenó luego todo lo demás. Aquí hay unas organizaciones locales muy potentes. Tenemos la plataforma Envía Torre, que sería Bienvenidos Refugiados, que tiene mucha gente y mucha potencia y son más que nada los que la han movido. Luego también ha venido aquí Greenpeace, ha hecho dos acciones también bastante potentes. Ha habido una repercusión muy, muy fuerte y por eso pues hemos conseguido echarlos y ahora estamos intentando hacer lo mismo en Santander. para que no puedan cargar pues en ningún puerto de la, del norte de la península. Las armas salen de una empresa que está en Burgos, que se llama Expal, que es la antigua Explosivos Alaveses, que ahora está en Burgos, y bueno, ellos son los que exportan las armas, pero bueno, claro, el gobierno es el que las autoriza, o sea que la responsabilidad es compartida entre los dos. Solo sabemos lo que llevaban en la vez que pasó lo mío, porque nos lo dijo el gobierno, que eran 17.000 proyectiles de artillería, pero en el resto no lo sabemos, pero hemos hecho un cálculo que pueden ser unas 12.000 toneladas, y esto equivaldría aproximadamente a 30 toneladas de explosivos al día, que es lo que arrojaron en Guernica hace 80 años y lo que arrasó la ciudad. Entonces, lo que yo suelo decir es que la gente sepa que nosotros desde el puerto de Bilbao hemos mandado durante un año lo suficiente para arrasar un pueblo como Guernica cada día.
¿Qué te parece la posición de los trabajadores de Navantia en Cádiz, que ante el dilema ético argumentan que ellos como trabajadores tienen que pensar en qué van a comer?
Bueno, a mí me parece que les han tenido una trampa, eso es evidente. O sea, aquí ha habido un posicionamiento del gobierno. Claro, el gobierno del Partido Popular ha estado mandando todas las armas que ha querido a Arabia Saudí sin ningún reparo. Cuando ha llegado el gobierno socialista, ha visto que eso era una salvajada, que eso no se podía hacer, y ha decidido pararlo. Pero claro, aquí ha habido una serie de movimientos y gente muy poderosa les ha llamado la atención, y hemos visto cómo de una semana a otra semana han cambiado todas las posturas, y lo que estaba muy mal después, al cabo de una semana, estaba muy bien, y al final los que han pagado han sido los trabajadores de Navantia, que les han amenazado con perder su puesto de trabajo, con una serie de cosas, y yo creo que son víctimas, ¿no? Y de hecho podemos ver en abril, Navantia rechazó un pedido muy parecido al de las corbetas saudíes, un pedido exactamente igual, eran 5 corbetas que iban a ir a Brasil, y Navantia lo rechazó por excesiva carga de trabajo. Entonces, claro, que ahora digan que el trabajo de esta gente depende de esas corbetas cuando han rechazado un pedido igual, pues no tiene mucho sentido. Y al final son víctimas, les están utilizando.
Uh-huh. Ignacio Robles, eskerrik asko, gracias.
Suri.
Solidaris. De seguida parlem amb les ONGs que s'han implicat en la campanya Armes sota control, però abans, Mònica Roca, què hem de saber del Iemen?
Sky News Arabia, 90.3 megahertz.
عادة يكون مفاجئ
أي بالضبط
ليس إن كان مخططا أصبح
Situació geogràfica.
El Iemen és un país que forma part de l'Orient Mitjà. Limita al nord amb l'Aràbia Saudita, a l'est amb Oman, al sud amb el Golf d'Aden i a l'oest amb el Mar Roig.
Capital.
Sanà.
Població.
Uns 28 milions d'habitants.
Idioma oficial.
Àrab.
Economia.
És el país més pobre de la península aràbiga.
Història.
El país es va reunificar l'any 1990.
Religió.
La majoria de la població és musulmana i es divideix entre sunnites i xiites. I dels xiites, un terç són saïdites.
Quan va començar la guerra i per què?
L'origen del conflicte remunta a diferències religioses i ideològiques entre xiites i sunnites i esclata ara fa 3 anys. Però la metxa s'encén lentament poc després de les revoltes de la primavera àrab del 2011. Una part de la població del Iemen es va alçar contra el president d'aleshores, Ali Abdullah Saleh. L'acusaven de corrupte i de ser el culpable de la misèria del país. Les protestes el van forçar a dimitir i el poder va passar a mans d'Abdar Rabu Mansur Hadi.
Què va passar a partir d'aquí?
Aquesta transició política va resultar un fracàs i va provocar una lluita pel poder entre els simpatitzants de Saleh, el moviment rebel dels Houthis i les forces governamentals de Hadi.
Qui són els Houthis?
Els Houthis representen la minoria musulmana xiïta saïdita del Iemen, una branca de l'islam xiïta. Reclamen més poder polític i una regeneració del país, però els seus contraris els acusen de defensar una tornada a la tradició.
Quines són les parts enfrontades en el conflicte?
La guerra enfronta les forces progovernamentals d'Abdar Rabu Mansur Hadi, que són sunnites, amb els Houthis, que són xiïtes. Del bàndol del president Hadi hi ha l'Aràbia Saudita, que lidera una coalició internacional, i del bàndol dels Houthis hi hauria, segons l'Aràbia Saudita, l'Iran, el seu gran enemic regional. El país ho nega.
Qui forma part de la coalició internacional que lidera l'Aràbia Saudita?
La coalició la formen els Emirats Àrabs Units, Kuwait, Bahrein, el Sudan, Egipte, Jordània i el Marroc, i té el suport dels Estats Units, el Regne Unit i França.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio. 6.000 llocs de treball en una de les regions espanyoles més castigades per la crisi. Fins un 35% d'atur a Andalusia, d'una banda. De l'altra, al Iemen, 6.000 civils morts, 50.000 ferits, 3 milions de desplaçats, 22 milions de iemenites necessiten ajuda humanitària. Per parlar d'aquest dilema ètic impossible, o fals dilema ètic, saludem el Jordi Armadans, director de Fundipau. Bona nit.
Hola, bona nit.
La paralització i posterior venda de 400 bombes a l'Aràbia Saudita després del polèmic contracte per construir 5 vaixells de guerra de Navantia per un valor de 1.800 milions d'euros ha obert un debat d'interessos enfrontats. Realment, com parlàvem amb Ignacio Robles, existeix aquest debat, aquest dilema ètic, o és un debat mal enfocat?
El dilema existeix en el sentit que hi ha hagut doncs, una posició i una altra i s'ha acabat canviant, diguéssim. No? El que passa és que no hauríem de parlar només d'ètica, això també s'ha de parlar de legislació. És a dir, hi ha una llei espanyola de comerç d'armes del 2017, que òbviament obliga el govern espanyol, hi ha una posició comuna del 2008, que òbviament obliga el govern espanyol, hi ha un tractat sobre el comerç d'armes del 2014, que a més l'estat espanyol ha ratificat, per tant obliga plenament l'estat espanyol, i les tres normatives diuen coses molt sensatament en el sentit de que abans de vendre armes l'estat ha de saber, ha d'avaluar quin impacte poden tenir aquestes armes i si aquestes armes poden incidir en crims de guerra contra la humanitat, en violacions de drets humans, doncs s'ha d'abstenir de fer-ho. I em sembla que en el cas d'Aràbia Saudita, és a dir, en altres casos potser pot ser més discutible, però en el cas d'Aràbia Saudita i el que està fent el Iemen és un cas de llibre, de manual.
És flagrant.
Flagrant, que és evident que l'esperit de la llei espanyola, la posició comuna europea i el Tractat Mundial d'Armes demanarien que això no s'aprovés.
Ens acompanya també el Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Espanya és el setè exportador d'armes mundial i el negoci està batent rècords, més de 4.000 milions d'euros amb el Pròxim Orient com a mercat prioritari, i la família reial fent de comercial de la indústria, facilitant contractes militars en països en conflicte que no respecten els drets humans, tot i que diguin que Aràbia Saudí és un país seriós. El conflicte del Iemen és en aquests moments la pitjor crisi humanitària que hi ha al món, segons les Nacions Unides, un conflicte desconegut, i potser aquesta polèmica, les imatges dels nens bombardejats, ens ha fet obrir els ulls, com amb l'Ailan ofegat a la platja turca. La població civil està sent especialment castigada amb les nostres armes.
Sí, perquè és un conflicte que porta 3 anys i mig, és a dir, que no és d'ara, no? Evidentment. I és cert que ens ha impactat de ple per tota l'actualitat de les armes, no? Però és un conflicte molt, com diu l'ONU, no? molt enverinat, no? Molt enquistat, molt bloquejat, i que té a la població civil en el centre, no? Les mateixes característiques del Iemen, perquè no hi ha un bloqueig naval, és a dir, no pot sortir la gent pel mar, i Aràbia Saudita és el país que fa frontera pel nord, doncs fa que allò sigui un cau, no? Doncs gairebé ningú no en pugui fugir, no? Molts cops nosaltres parlem dels nostres temes i tenim un pic, sortim als mitjans i després ja no se'n parla, no? I aquesta vegada sembla que sí, hi ha un cert interès més sostingut, no? També per la polèmica política, i això fa que bé, que almenys jo pugui, soc una mica optimista, no? En el sentit que potser ja estem assolint nivells de debat interessants a les societats, no? La idea de que potser ja no acceptarem que les nostres armes vagin a alimentar conflictes tan enverinats com és el del Iemen, no? En totes les parts, que això cal dir-ho, perquè totes les parts implicades estan cometent greus vulneracions del dret internacional humanitari, de drets humans, no només l'Aràbia Saudita o la seva coalició, també els hutis estan cometent greus vulneracions, i on la població civil està sent colpejada absolutament, i els nens, no? Dels 6.000 morts que dèiem, doncs gairebé 2.000 són nens, són infants.
Afegim a la conversa la Júlia Serramitjana, portaveu d'Oxfam Intermón a Catalunya. Bona nit.
Hola, bona nit.
Per cada euro per erradicar la fam ens en gastem 200 en defensa militar. És el 2% del PIB mundial, 1,5 bilió, suficient per cobrir 10 vegades les necessitats del planeta. Amb 400 cascos blaus potser n'hi hauria prou per pacificar totes les guerres, segons l'ONU, però al món hi ha 21 milions de soldats. Les ONGs presents al Iemen esteu assistint a una població especialment castigada després de 3 anys i mig de conflicte, ara ho deia el Dani. La població de Hodeida és ara mateix una de les que més està patint amb més cruesa aquestes conseqüències. Quines necessitats tenen?
Oxfam Intermón, nosaltres fa 34 anys que estem treballant al Iemen. La gent que treballa amb nosaltres ens estan explicant que això no té precedents, no? La crisi humanitària que s'està veient allà no hi ha comparació. I, de fet, l'ONU ja ha dit que és la pitjor actualment, no? Estem parlant que el 75% de la població està en necessitat d'ajuda humanitària, i d'aquest 75%, la majoria és necessitat d'aigua. O sigui, l'aigua ja era un bé molt escàs al Iemen, una terra molt poc fèrtil, les condicions també sanitàries eren molt, molt precàries, i això s'ha vist accentuat dràsticament aquests 3 anys i mig. I el còlera és on s'està propagant més, que és una de les principals amenaces ara mateix. Ja es van passar el 1 milió de casos aquest estiu, ja es supera el d'Haití, que era el que es tenien els registres més alts del món, i això no creiem que vagi anar enrere. De fet, el còlera és una malaltia molt, molt fàcil de prevenir, però en condicions com les de Iemen, doncs, és mortal, no? Pràcticament el que ens estem focalitzant i les necessitats més importants que té la població ara és aigua i sanejament, una cosa tan bàsica per nosaltres que allà està provocant un desastre humanitari increïble. I no només és la part de l'aigua, sinó la part de menjar, perquè a causa també de que els sous fa molts mesos que no s'estan pagant als empleats, no tenen ingressos, i la majoria de subministraments, tant de combustible com d'aigua, s'estava important per aquest port, que és Hodeida, uh-huh. i no estan entrant. Llavors, la situació de la població és realment desesperada. A Hodeida estan sitiats pels combats, i inclús sortir de Hodeida és un perill per la vida de la gent. Han fugit 500.000 de persones cap al nord, però també hi estan havent enfrontaments a la carretera que porta a Sadà, i allà s'està convertint en una ratonera tant a dins com a fora. Llavors, realment estem molt preocupats, no només per la població, sinó també pels equips que treballen sobre el terreny, perquè la feina humanitària s'està complicant moltíssim. Ja fa 3 anys i mig que dura, molts treballadors humanitaris han estat ferits, han mort, i sobretot la gent local que treballa amb nosaltres és la que el dia a dia també està patint aquest conflicte.
I saludem també l'Eduard Soler, investigador del CIDOB. Bona nit.
Hola, bona nit.
I benvingut. Parlem d'una indústria de defensa que és sobretot andalusa i madrilenya, Espanya, un 80% subvencionada, amb portes giratòries, recordem els negocis de l'exministre de Defensa, Pedro Morenés, i molt opaca, el de l'Aràbia Saudita és el cas més flagrant, ho dèiem, però les armes espanyoles també s'utilitzen en els bombardejos sobre kurds, sirians, iraquians, agreujant la inestabilitat i inseguretat de molts països. El conflicte del Iemen no deixa de ser un exemple del complex tauler d'equilibris de poder a la península aràbiga, especialment entre l'Aràbia Saudita i l'Iran.
Sí, aquí el que tenim és una situació en què Espanya, evidentment, és un actor secundari dins de tot d'aquesta pel·lícula, per dir-ho d'alguna forma, però bueno, surt. L'Orient Mitjà té molts rècords molt tristos. Un d'ells és el que és la zona del món amb uns nivells de militarització més forta i més intensa, que a més creix més. Una militarització que es produeix a tots els nivells, és a dir, el paper dels cossos de seguretat en la governança dels països de la regió, la forma en què la regió es relaciona amb els altres actors, amb els altres països, és a dir, a través de l'amenaça, del conflicte, i també la forma en què els països de la regió es relacionen amb la resta del món. És a dir, és una regió que està absolutament en el centre del comerç d'armes, dels 5 principals compradors d'armes del món, 2, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, estan en aquesta regió, i també tots tenim la imatge de Trump amb el príncep hereu de l'Aràbia Saudita. És la forma en què també la regió intenta comprar favors internacionals a través de comprar aquests programes d'armament, bé sigui amb els Estats Units o amb Rússia, que són els principals proveïdors, i aquí ja dic que Espanya entraria amb la lògica dels actors secundaris. Sí, confrontació regional, però no només, és a dir, el conflicte del Iemen, com tants d'altres, com el de Síria, com el de Líbia, són conflictes com una ceba, és a dir, de capes, en què tenim un enfrontament territorial, local, entre grups, entre territoris, entre diferents sensibilitats, que després tenen uns padrins regionals que intervenen per afirmar-se com a hegemons en una àrea determinada. Aquí, evidentment, és l'Iran i l'Aràbia Saudita, amb nivells d'inversió molt diferents. A l'Iran el que està fent li està costant molt barat, i a l'Aràbia Saudita li costa 200 milions de dòlars al dia. I després sí que hi ha una dimensió internacional potent, perquè tenim actors que donen suport, no en aquest sentit ni a l'Iran ni als Houthis, però sí a la coalició de l'Aràbia Saudita. Aquí és Estats Units i el Regne Unit, que són els que s'han significat de forma més clara.
200 milions d'euros al dia es gasta l'Aràbia Saudita
amb aquesta guerra.
És un país serio, alega el govern espanyol. Les nostres bombes són d'alta precisió, de menys d'un metre, no fallen, no mataran nens iemenites. Aquest és el jardí en què s'han posat la portaveu del govern espanyol, també el ministre d'Exteriors Borrell, mentre Pedro Sánchez renta les mans.
Esta clase de armamento es un armamento de precisión. Es un armamento, cuando dicen guiada por láser, eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro, y por lo tanto con ese tipo de armas no se pueden producir esos bombardeos producidos por armas menos sofisticadas, un poco lanzadas al azar.
El gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión, y por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes.
Yo creo que la ministra portavoz lo que ha querido decir es bien sencillo, que una cosa son proyectiles de alta precisión y otra cosa son proyectiles o bombas que se utilizan de manera indiscriminada con efectos indiscriminados. El dilema que planteaba este gobierno o que tenía antes este gobierno era, bueno, pues romper las relaciones comerciales, económicas y políticas con un tercer país, como Arabia Saudí, con el impacto que eso podía tener en determinadas zonas de este país, por ejemplo, en la bahía de Cádiz, o cumplir con un contrato que firmó el anterior gobierno.
El president del comitè d'empresa de Navantia, Jesús Peralta, no vol ni sentir a parlar de reconversió industrial a San Fernando, a Cádiz, després de 300 anys, i se li escapen a les llàgrimes i el nerviosisme davant l'amenaça saudita d'anul·lar el contracte que tenia per fabricar 5 vaixells militars per 1.800 milions d'euros, i la presidenta andalusa, Susana Díaz, li dona suport.
Nosotros no sabemos hacer otra cosa, esto forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestra manera de vivir, y de verdad que no entiendo a algunos políticos como dicen que nos dediquemos a hacer otra cosa cuando saben que el mayor valor añadido, la mayor repercusión económica sigue siendo la construcción de barcos de defensa. Llevamos 300 años haciéndolo. Lo siento.
Comprendo y comparto la preocupación de los trabajadores, porque estamos hablando de un contrato que viene a garantizar 6.000 empleos en la bahía, el contrato más importante de los últimos 20 años para Navantia en esta zona, por el que hemos trabajado mucha gente y mucho tiempo. Y queremos, y así le hemos pedido al gobierno, que tiene que garantizar el empleo, que tiene que garantizar el contrato, que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merece.
I menció d'honor per la piulada de Xavier García Albiol, el líder del PP a Catalunya, que ha escrit a Twitter textualment: "Evidentemente que el gobierno del PP vendía armas, pero no teníamos la jeta y la poca vergüenza de decir que no mataban civiles". S'ha quedat tan ample. Jordi Armadans, Dani Vilaró, Júlia Serramitjana, Eduard Soler, sense cap mena de dubte, estem parlant d'una de les crisis més incòmodes del nou govern espanyol.
Jo voldria dir, perquè va insistint molt el Borrell, la Celaá i el president Sánchez, aquesta idea de que són armes de precisió, diguéssim, no? Més enllà de la discussió tècnica, que aquestes armes tenen fallades, no? I per tant no es pot afirmar en cap cas que no generaran imprecisió, hi ha una cosa que a mi em sembla al·lucinant que s'estigui sostenint, perquè sabem que Aràbia Saudita, i no només Aràbia Saudita, hi ha altres països amb altres conflictes que en els darrers anys s'estan saltant totes les normes de guerra, diguéssim, no? Hi ha uns principis de per no ferir població civil, etc, que s'estan saltant constantment, deliberadament, no? I ara, de seguit al Iemen, doncs, ha bombardejat hospitals, centres sanitaris, escoles, autobusos, convois humanitaris. És a dir que, per tant, és irrellevant si aquestes bombes tenen precisió o no. La voluntat de voler fer mal hi és. Per tant, en aquest sentit, fins i tot, entre cometes, podria arribar a ser pitjor que fossin molt precises, perquè llavors, si un té voluntat de fer mal, encara aconseguirà més, no? Però és irrellevant tot aquest debat tècnic, perquè Aràbia Saudita ha demostrat que no té cap interès en preservar els drets de la població civil, que no hauria d'estar afectada en una guerra, com diuen les normes internacionals.
Jo crec que el que deia abans el Jordi és molt important, no? És a dir, tot el marc legislatiu obliga l'Estat espanyol a no fer aquestes transferències d'armes, no? A nivell internacional, el Tractat de Comerç d'Armes, però la mateixa llei espanyola d'exportació d'armament. I per tant, jo crec que el govern és conscient, no?, que està incomplint aquelles obligacions que ha firmat i que ha contret, no? I aquí és on no m'hauríem de situar per del davant, no? I deixem dir una cosa sobre el tema de Navantia i de l'atur i tot això. És a dir, jo vull un govern, o crec que tots estaríem d'acord, no?, les entitats que estem aquí, un govern que abordi les dues coses, és a dir, que tracti el problema de la precarietat i l'atur laboral en aquella zona, que és greu i és dramàtic, però que també abordi les obligacions de drets humans que té a l'hora de plantejar exportacions d'armes. És a dir, no ens han de fer triar entre una cosa i l'altra. És una tria molt endimoniada, no? Que no té cap sentit. El govern espanyol hauria de tractar i abordar les dues qüestions, però no una per damunt de l'altra.
Sí, jo estic completament d'acord amb el Dani. Nosaltres també, des d'Oxfam Intermont, doncs, creiem que la ciutadania no se'ls ha de posar entre triar entre atur o mort, per molt que siguin uns morts d'un altre país. I en aquest sentit també volia afegir que la mobilització que hem tingut també ciutadana com a resposta a tota aquesta polèmica ha sigut molt, molt positiva. O sigui, de fet, la gent està demanant responsabilitats al govern, en aquest sentit, que fins ara havia sigut un tema al Iemen molt desconegut.
Més de 100.000 firmes hem recollit, sí. No? Només per aquesta campanya.
Van fer una entrega de firmes al govern fa un parell de setmanes i la gent segueix tenint molt d'interès en que això acabi, no? I a vegades són una de les preguntes que ens fan moltes vegades a la ciutadania és què podem fer nosaltres, no? I crec que amb aquesta acció es posa de manifest que sí que es pot fer alguna cosa en conflictes que ens queden molt lluny. Potser no és acabar el conflicte en si, perquè depenen de moltes altres factors, però es pot demanar al govern que actuï d'una manera determinada. I es veu un efecte, no? de pressió, d'accions que es van prenent per part de la ciutadania a les que nosaltres podem donar veu i que el govern, esperem que escolti, tingui en consideració.
Des de finals del març del 2015 a finals de juliol del 2018, la coalició saudita ha comès més de 18.000 bombardejos amb armes subministrades per diferents països, entre els quals Espanya. Els atacs, ara ho deia el Jordi, són també en escoles, hospitals, mercats, mesquites, centres civils. En definitiva, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides recomana a la comunitat internacional abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades en aquest conflicte del Iemen. Aquests atacs sobre població civil són errors, són allò que en deien danys col·laterals o tenen com a objectiu clar la població civil?
Tenen un objectiu indirecte, és a dir, primer, com deia, és una guerra que, diguem, de l'ofensiva de la coalició saudita cap als hutis, això comença el 2015, per tant aquí estem en una lògica de desgast, no? I el fet de que els civils estiguin patint forma part de l'esquema de guerra. És a dir, això no hi ha dubte. En diferents sentits, és a dir, quan un parla amb persones que puguin estar vinculades o que reben la informació per part d'Aràbia Saudita i els seus aliats o del govern de Hadi, el que et diuen és intenten posar en valor que el patiment dels civils és culpa, no?, de l'actitud rebel i indisciplinada, etc, etc, dels hutis, que si deposessin les armes podríem tornar a la normalitat i per tant intentar fer pressió perquè això sigui així. Però el fet és que, com dèieu aquí, violacions i crims de guerra els està cometent tothom, però evidentment qui té més armes té més capacitat de cometre'n més, no? I per tant, tot i que les culpes estan distribuïdes a nivell de volum, no, però sí que és cert que això hi és. I el patiment humanitari i el patiment de la societat civil, i això no és cap particularitat del Iemen, sinó que es forma part de les guerres tal com les estem coneixent segurament en l'últim segle, tenen la societat, o sigui, la societat, el patiment dels civils, com un element més, ja sigui com a objectiu primari o com a objectiu secundari.
El 75% de la població, Júlia, té problemes de seguretat alimentària. Recordem que el Iemen és un dels països més pobres del món àrab. Com treballeu, Intermont Oxfam, abans ho deies, més de 30 anys al país, i quines són les àrees que us preocupen més?
Ara mateix, com deies, el tema de l'aigua i el sanejament, quan parlem de sanejament fa referència a la higiene, que quan hi ha desplaçaments o guerres no és que la gent, a vegades ho expliquem com que ajudem a que es netegin i així, no és que els ensenyem a com fer-ho, sinó que degut al trauma que et provoca la guerra, les condicions en les que estàs vivint com a desplaçat et fan oblidar aquesta primera necessitat. Llavors s'està reforçant molt tota aquesta part amb programes que tenim de sensibilització a la higiene, però també de distribuir elements bàsics com sabó, compreses per les dones i diferents elements que ja anem distribuint. Després hi ha un tema important que és, com deia abans, que la població, sobretot llocs funcionaris públics, fa molts mesos que no reben cap sou, per tant no tenen diners per comprar el menjar, que a més s'ha incrementat els preus en un 50% en béns tan bàsics com la farina o l'oli de girassol. I a més, per exemple, el gas per cuinar també s'ha incrementat un 50%, més o menys igual. Llavors el que estem fent també és donar diners en efectiu per a aquesta gent perquè puguin cobrir immediatament les necessitats de comprar menjar, però també estem fent programes de donar feina a persones desplaçades o a persones que estan afectades pel conflicte directament perquè siguin elles mateixes les que implementin el projecte. Estem parlant de, no sé, fusters, enginyers, persones que saben ja fer reparacions d'infraestructura, que també són molt necessàries, no? Tota la infraestructura d'aigua de Hodeida ha estat bombardejada i està en molt mal estat, i això és una bomba de rellotgeria a mitja i a llarg plaç, perquè es van creant aigües residuals que no són tractades i, per tant, hi ha moltes més possibilitats de que una epidèmia de còlera encara tingui més incidència.
Una gran quantitat dels civils morts són nens, però també ens arriben tortures, violacions de dones, esclavatge, nens reclutats a la força per fer de soldats. No es distingeix entre combatents i civils. Estem parlant d'un conflicte armat en què tots dos bàndols estan jugant al desgast, no? Després d'aquests 3 anys i mig de conflicte, com es pot resoldre? És incert.
No, és molt difícil. No hi ha en aquest moment, no s'alvira, cap escletxa d'optimisme en la lògica de resolució diplomàtica del conflicte. Fins i tot en les dinàmiques del conflicte, quan s'havien produït canvis sobtats, com l'assassinat de Saleh, de l'anterior president, llavors deia, bueno, això pot provocar un desequilibri de forces que produeixi, no?, que el desenllaç de la guerra estigui més a prop. No s'ha produït. Aràbia Saudí s'estava quedant sense recursos, ja ho he dit, el nivell d'inversió i que això comporta, i el fet de que han hagut de fer fins i tot retallades pressupostàries a l'Aràbia Saudí, però clar, això era en l'escenari de fa un any, ara no, que els preus del petroli estan molt amunt, i amb els preus del petroli molt amunt l'esforç de guerra pot continuar sostenint-se. L'Iran no té cap interès a deixar de donar el suport, que dic que és molt menor però molt efectiu, que pugui proveir als hutis, perquè mentre té a l'Aràbia Saudí absolutament entretinguda i desgastant-se. Per tant, en aquest moment no hi ha cap... I després tenim a nivell internacional, és una guerra que no té conseqüències directes sobre ningú, així com la guerra de Síria tenia conseqüències directes sobre Europa amb claus de refugiats. La guerra al Iemen no, la tens allí continguda, en part per l'estratègia de guerra que vosaltres heu explicat abans, i per tant no hi ha una pressió a nivell d'interès polític forçar una resolució, ni apareix cap actor, no?, que sembli tenir la capacitat diplomàtica suficient per ser-ho la gent a la taula. Kuwait ho havia intentat, però tampoc no se n'han sortit. Per tant, en aquest sentit, la cosa és molt magra. L'únic element d'optimisme en aquest sentit, és una cosa que hem comentat abans, és que comencen a despertar-se algunes consciències, no? Allò el que sempre era la guerra oblidada, no sé si forma part de la fatiga respecte als altres conflictes bèl·lics, de temes que també afecten a les diferents sensibilitats polítiques dels països que hi poden estar implicats, però comentàvem el cas del Regne Unit, on hi ha hagut mobilització, i en aquest cas Espanya, per primer cop, no?, per primer cop el tema del Iemen entra en agenda, per primer cop tenim actors polítics que prenen decisions que van encaminades a canviar les coses, encara que després els fets els hagin fet tornar, però ja demostra que hi ha líders polítics i que comencen a pensar. Vam tenir un comunicat també del Ministeri d'Exteriors durant les vacances d'estiu a l'agost en què deia que havien de revisar també tots els temes vinculats a armament. A futur no ha passat, però bueno, ja es mostrava, no?, que hi havia coses que estaven canviant. L'única forma de que hi hagi, però, una resposta compartida respecte a això és que no sigui un estat solitari. És a dir, que és veritat que Espanya sola no arribarà a poder fer res. Si la Unió Europea en el seu conjunt arribés a poder fer alguna cosa, ja seria molt. I aquí el gran problema és Estats Units. O sigui, tenim un Estats Units que amb molt interès perquè a continuar a proveint armes a l'Aràbia Saudí. I recordem, no?, que la principal obsessió, no?, de Donald Trump, i ara venen les eleccions, els midterm, eren jobs, jobs, jobs. No? I era molt evident, no?, amb aquella entrevista, amb aquell cartró, amb totes les imatges, que el que volia dir al seu electorat és: jo, mantenint aquesta política, estic creant no 6.000 llocs de treball, molts més, al Midwest dels Estats Units. I això, malauradament, en aquest sentit, el paper dels Estats Units segurament és l'element més disruptiu, en aquest sentit, el que ens allunya més d'una possible solució negociada, i el tema és que les dinàmiques del conflicte tampoc senyalen que hi hagi prou esgotament de les dues parts com per pensar que alguna de les dues parts acabi guanyant aviat.
Les ONGs de la campanya Armes Sota Control us veu reunir fa poc amb la secretària d'Estat de Comerç per parlar de la venda d'armes a l'Aràbia Saudita. Demaneu millorar el control, la transparència, el control sobre el comerç d'armes. No sé si és la primera vegada que ho reben. Teniu l'esperança que a curt termini alguna cosa canviï, que tingui un impacte sobre aquest conflicte?
Home, el fet mateix que es produís la reunió aquesta és un fet que cal destacar i que d'alguna manera cal agrair, en el sentit de que no havia passat en els darrers 8 anys que hi hagués una reunió d'aquest nivell. Per tant, sí que entenem i sí que deixem clar que el govern ha tingut una sensibilitat i una acollida, diguéssim, diferent a l'anterior govern, no? Crec recordar que l'entrevista la vam demanar a finals de juliol i el 4 de setembre es va produir, per tant realment ha estat pràcticament immediata. En aquesta reunió, que va ser molt llarga, 2 hores, i que vam parlar moltíssim, la secretària d'Estat ens va transmetre la voluntat de revisar el que seria doncs, la política fins ara seguida amb el tema de venda d'armes en general i en concret a Aràbia Saudita, i també d'alguna manera doncs, reivindicacions històriques que la campanya havia fet, com el tema de millorar transparència, millorar el control de l'exportació un cop feta, és a dir, que hi hagi més control sobre el terreny, sobre quin ús es fa de les armes. Tot això ens va demostrar doncs, que s'hi està treballant i que tenen ganes de fer-hi coses, no? Segurament tot plegat ha quedat una mica empantanegat doncs, per la reculada que hi ha hagut i per el tancament absolut de el que sembla ara mateix evident, doncs, que cap de les coses que hi havia fins ara emparaulades, autoritzades a Aràbia Saudita, doncs, es suspengui. Però en qualsevol cas bé, la demanda és sempre en el mateix sentit, no? És a dir que, per exemple, quan el president del govern va dir l'entrevista a la Sexta, no? Doncs que la seva responsabilitat era dins les fronteres d'Espanya i el que passava fora no, això és un frau de llei absolut, diguéssim, perquè precisament tota la normativa en tema de comerç d'armes que hi ha hagut en els darrers 20 anys, tot el que precisament posa el focus és preocupa't dels impactes de les armes que vens. Per tant, no pots dir que el que passi fora de la teva frontera no t'interpel·la, perquè precisament t'interpel·la i precisament per això has d'actuar preventivament quan hi hagi casos manifestos d'aquestes armes que poden ser utilitzades de forma que violin els drets humans.
És a dir, que avui parlem del Iemen, demà no se sap en quin altre conflicte s'usaran les armes que ha venut a Espanya. Un país no es pot desresponsabilitzar de l'ús de les armes que ven, Dani.
Tot té un impacte, no? I el que està clar és que Espanya s'ha de responsabilitzar de tot allò que ven a fora en termes de drets humans, no? Una de les línies que treballem des d'Amnistia és, que hem obert fa poc, no? Però que volem potenciar molt, és el paper de les empreses, no? També, no només dels governs, sinó també de les empreses. Què passa amb les empreses quan també tenen responsabilitats o impacte en drets humans a nivell exterior, no? I això també ho treballa la FEDE, bueno, la Federació d'ONGs Catalanes. És a dir, tot l'impacte que té l'activitat d'una empresa en drets humans a nivell exterior, no? I que són aquests petits fronts, no?, que anem obrint les ONGs i que jo crec que s'han d'incorporar també en el debat social i debat polític, no? És a dir, el que deia abans el Jordi del Pedro Sánchez, no m'importa el que passa fora, no? Doncs també s'ho han de plantejar les empreses, no? No només les d'armament, parlo en general de les empreses.
És que hi ha un aspecte també que és molt clar, perquè a vegades si no és absurd tot plegat, no? És a dir, tu veus moltes declaracions de gent doncs, dient, ostres, el que passa al Iemen és molt greu, el que passa amb els refugiats és molt greu, però clar, si no connectem amb les causes, amb alguns dels factors que generen aquestes situacions, al final tot això és foc d'encenalls, no? És plorar per plorar, però el que es tracta és de veure com revertim els factors que generen aquests drames humanitaris, no? I preocupar-se només per les conseqüències, però no per les causes, és molt poc seriós políticament, no? I això és una mica el que en el fons estem reclamant, que hi hagi realment una voluntat de preocupar-se per quins factors desencadenen aquestes situacions que hem d'evitar.
De la responsabilitat a les empreses, Navantia concretament, què hauria de fer? Hauria de reinventar-se?
Navantia és una empresa pública, no? O amb participació pública. Per tant, aquí el govern suposo que també té algun tipus d'incidència, no?, sobre Navantia. Jo no demanaré des d'aquí la reconversió de la regió ni de tot això, però sí que una mica el que deia al principi del programa, no? El govern espanyol té responsabilitat d'afrontar la situació d'atur i precarietat que hi ha en aquella zona, i ho ha de fer amb els elements que tingui a la mà.
I en tot cas, recordar que Navantia l'abril va rebutjar una comanda que tenia perquè va dir que tenia massa càrrega de treball prevista. És a dir, que d'alguna manera hagués estat molt més bé que fes el contrari, que agafés altres càrregues de treball i que deixés estar l'àrea servida.
Poden fer altres càrrecs, no?
No és tan impensable ni impossible trobar altres vides.
Aquí és que hi ha dos debats diferents. O sigui, podríem tenir també un sector del pacifisme que podria dir no, és que no s'ha de fer cap arma, no? Però després hi ha una altra manera d'afrontar el debat, que crec que és la que apuntàvem al principi de la conversa, que és què diu la llei. No? Llavors la llei no diu que no puguis fer vaixells de defensa d'armes o armes o i vendre-les, però hi ha unes condicions i t'has d'atendre aquelles condicions, no? Llavors aquí és els debats que estem veient en realitat en tants altres àmbits, perquè quan parlem d'asil, per exemple, també entrem amb el dubte de fins a on no ens passem, a on ens oblidem dels desconstranyiments del dret internacional. Doncs aquí estem anant, no?, en contra de la legislació espanyola, de la posició comú a nivell europeu i també de les recomanacions de Nacions Unides.
De fet, els 5 vaixells que ha de construir l'empresa Navantia per a l'Aràbia Saudita, de fet, hi ha la Junta Interministerial, que és l'encarregada d'aprovar o de denegar aquestes sol·licituds de vendes d'armes, crec que encara no ha autoritzat. Normalment no posa cap problema pràcticament res, però concretament aquest no està autoritzat.
No, a hores d'ara no està autoritzat i fins i tot tenim la sospita de que tampoc no serà imminent. És a dir, que és possible que deixin passar aquest moment, no?, i que es faci més endavant.
Abans ho dèieu, heu recollit 100.000 signatures. És un exemple de com l'opinió pública pot obligar un govern a fer marxa enrere. De quina altra forma aquestes campanyes poden ajudar, doncs, a canviar la realitat, a canviar aquest comerç?
Bé, hi ha la part de pressió política, no?, d'incidència, és evident, no?, de fer arribar tot això als governs, però també hi ha una part de consciència, no?, de sensibilització de la societat, que potser abans doncs, el Iemen quedava molt lluny o qualsevol altre conflicte quedava molt lluny i ara doncs, pot haver un ciutadà de Catalunya, d'Espanya, que es preocupi, no?, per allò que passa fora i de la gravetat també dels conflictes. Una mica la línia del que dèiem, no?, els conflictes sempre són horribles, no?, però és que certament portem uns anys o una tendència on la població civil, el que deia una mica el company del SIDOP, doncs realment és objectiu, no? I hi ha molta, molta crueltat en els conflictes cap a la població civil, i això és una cosa que jo crec que impacta també en nosaltres, en les persones, en els ciutadans, que cada cop ho veiem més clar i ho tenim més clar, no? I que potser també ens provoca més rebuig, i és aquesta palanca, diguem, per intentar pressionar pels canvis i per qui té responsabilitats que canviï, no?, aquestes situacions o que intenti canviar-les.
Jo crec que amb aquest contracte en concret, les fragates i tot això, ara poc es pot esperar. El que sí que és cert, i inclús jo diria a nivell de comunicació política i el govern socialista en aquest moment deu estar bastant empenedit de com s'ha gestionat tot plegat, perquè en realitat l'ha posat en una situació en què l'ha deixat en una situació de major vulnerabilitat o ha canviat l'equilibri amb Aràbia Saudí. Aràbia Saudí ha sigut capaç d'exercir pressió i probablement d'exigir més coses, no? Ara bé, de cara a futur sí que s'ha generat unes dinàmiques diferents de les que existien abans, i jo crec que tant aquest govern o qualsevol govern que vingui a partir d'ara potser sí que sentirà més pressió, s'ho pensarà dues vegades. Jo crec que hi ha uns certs clics que s'han produït arrel d'aquesta crisi. Potser és un intent de mirar les coses amb un punt d'optimisme, no? Però jo sí que crec que si segurament no podem fer res o no hi ha ara en aquest moment, ja no hi ha marge d'una tercera retirada en sentit invers respecte a el que tenim aquí sobre la taula, segurament sí que podem esperar una forma diferent d'afrontar aquest tema, especialment amb l'Aràbia Saudí, però potser també amb altres països, per part de la societat i del govern espanyol.
Jo estic convençudíssim d'això, i a més penso que precisament per les entitats que portem una campanya d'aquest tipus, penso que val la pena destacar el valor de que en el pas del temps passen coses, que tot potser no són les definitives, no? Però fa 25 anys el comerç d'armes era absolutament inqüestionat per ningú, És a dir, que qui qüestionava el comerç d'armes eren purament, per exemple, entitats de pau, que dèiem que no sé què, però en general tot li semblava un rave, això, no?
Allò dels petits canvis són poderosos.
Clar, però lentament s'ha aconseguit, per exemple, doncs, que ara hi hagi hagut un govern contra les cordes amb una decisió sobre venda d'armes. I això fa 25 anys ha estat impensable, I que, per tant, l'evolució de la societat, la conscienciació creix, el treball de formiga que fem les entitats, emprenyant els diputats, el govern, tot això acaba generant canvis d'estat d'opinió que potser algun dia d'aquí 20 anys fan un gran canvi que a hores d'ara no veiem.
I el paper de la monarquia, què us sembla en tot això? També el veiem amb altres caps d'estat que també fan aquesta venda d'armes.
Sí, aquí no és un tema de monarquia o no, és a dir, el president de la República Francesa fa exactament el mateix.
I Trump.
Trump, encara més. De fet, jo sí que diria, i també potser perquè tinc alguna informació en aquest sentit, que a l'actual rei se'l veu més incòmode que el rei anterior. Les coses com són.
També han canviat els contextos.
També han canviat els contextos, no? I una altra cosa que molta gent oblida, i és que molta gent associa aquesta lluna de mel entre Espanya i l'Aràbia Saudita al paper de les dues monarquies, que ha jugat la diplomàcia de reis, és una cosa que juga quan un té rei l'intenta aprofitar, però la relació entre Espanya i l'Aràbia Saudita comença amb el franquisme, i comença amb Franco. En la necessitat de la diplomàcia franquista de sortir de l'ostracisme internacional, i en un moment en què els únics que accepten parlar amb ells és el Vaticà, és l'Argentina, és els Estats Units i són els països àrabs, que el tema de la democràcia i la guerra civil espanyola se'ls importava bastant poc, fins al punt que el franquisme podia parlar tant amb Nasser com amb la casa reial saudita.
Hi ha algun altre cas tan flagrant de venda d'armes a un país que vulnera tan clarament els drets humans com el de l'Aràbia Saudita?
N'hi ha més, potser quantitativament no són tan importants com el cas d'Aràbia Saudita. Hem de recordar que en els darrers 3 anys pràcticament 1.000 milions d'euros s'han venut amb armes a Aràbia Saudita, és una quantitat important. De fet, Espanya va ser el tercer exportador d'armes a Aràbia Saudita a nivell mundial. Però, per exemple, molt menor en quantitat, però similar en preocupació, és el cas d'Israel. És un estat que vulnera tota mena de normes a nivell internacional, a nivell de protecció dels drets humans, a nivell dels territoris ocupats palestins, i per tant, en aquest sentit, vendre armes en aquest context a Israel també és una col·laboració amb el desastre i amb la vulneració de drets humans de forma objectiva i clara, no?
I tinguem present que el mercat d'armes no és un monopoli, hi ha molts venedors, també hi ha compradors, no? I en aquest sentit, Rússia juga un paper essencial dins del comerç d'armes a nivell global i amb alguns dels conflictes més sagnants, parlem del conflicte de Síria, evidentment el paper, sense les armes russes amb el finançament iranià, a l'evolució que ha tingut el conflicte sirià no seria el que tenim ara.
Sense els soldats russos, en alguns casos.
També. No, però fins i tot abans. Abans.
No.
És a dir, que en aquest sentit és cert que, i això és un element que no sé com l'hem de pensar col·lectivament, però l'hem de pensar col·lectivament, perquè seria fins i tot en el cas que els Estats Units i l'Europa occidental diguessin no vol dir que el problema s'acaba, perquè tenim una indústria d'armes xinesa cada cop més potent, tenim Israel que també ven armes, tenim Rússia com a gran proveïdor d'armes sense cap tipus d'escrúpol en aquest sentit, sense legislació que l'afecti en aquest sentit, i aquest és un element molt especial del cas de Rússia, on l'empresa, el complex armamentístic juga un paper clau en la governança del país i en l'economia del país. Rússia exporta gas i petroli i fabrica armes.
Jordi Armadans, director de Fundipau, Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Júlia Serramitjana, portaveu d'Oxfam Intermón a Catalunya, i Eduard Soler, investigador del CIDOB. Gràcies per venir als Solidaris. Fins aviat. Bona nit.
Gràcies.
Bona nit.
De Catalunya al Iemen, passant pel port de Bilbao i ara per Menorca. Li hem demanat al músic i cantautor Cris Joanico que tanqui aquests Solidaris sobre aquest dilema impossible de triar entre la pau i el pa.
Bé, he triat la cançó War de Bob Marley perquè crec que reflecteix molt bé el que està passant al Iemen, aquests bombardejos per part de l'Aràbia Saudita amb armament comprat a l'estat espanyol. El que està passant és molt senzill. Uns règims i uns governs que, per sobre de tot, els importa un pito el fet dels drets de la població civil, els drets humans bàsics, i els és igual si hi ha ciutadans de primera o de segona. No es pot ser tan precís amb aquest conflicte. De fet, amb l'armament mai és prou precís. Em sembla una barbaritat, i les imatges que ens arriben són molt cruels. Per tant, penso que és una bona cançó per intentar recordar i que no es quedi en l'oblit aquest conflicte, que sembla que ens toqui molt de lluny, però està més a prop del que ens pensem. Until the philosophy which old
one race superior and another. I tan a prop amb War de Bob Marley tanquem aquests Solidaris fora d'hores. Som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safontria, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món. And abandoned everywhere is war. It's a war.
that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it is a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, miss a war. War in the east, war in the west, war. Necessary.